como su mirada.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A poques hores de la presentació de la candidatura d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana ha celebrat l'últim Consell Nacional abans del Congrés de finals de novembre, en què s'escollirà la nova direcció. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. Aquest matí Marta Rovira ha animat a reconèixer els triomfs i els errors comesos per definir el futur d'Esquerra.
D'altra banda, la comarca del Tarragonès va registrar el passat vespre pluges de fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora i xàfecs amb intensitat localment torrencial.
I és que la Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Inuncat avui dissabte, perquè es preuen encara precipitacions que poden ser intenses i que es poden allargar fins demà. Tant a les mateixes comarques del sud com a l'interior, a la zona de l'oest de Catalunya, a les comarques de Lleida i punts del Pirineu. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Molta pluja la que s'hi està acumulant en alguns indrets de la costa de Tarragona, de forma molt puntual, però, per exemple, només d'avui, a Calafat, han caigut més de 120 litres per metre quadrat. I encara continuarà plovent aquesta tarda amb moltes ganes en aquesta costa del Baix Ebre, del Montsià, del Baix Camp i del Tarragonès. En menor mesura, aquesta pluja arribarà a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu, aquest migdia també a les comarques de la Plana, i algun ruixadet s'anirà desplaçant cap a l'àrea de Barcelona o també l'interior gironí. Entre el Pla de l'Estany, les muntanyes de les Gavarres, de la Serralada Transversal, alguna pluja. L'ambient força frescal o agradable com a molt a Girona. I pel que fa a demà, doncs també començarà el dia amb força núvols, tempestes que aquesta matinada i demà al matí hi haurà entre la Costa Daurada, la banda de Barcelona i arribaran fins a Girona, i demà a la tarda ja s'obrirà el cel a ponent i al sud del país, però encara tindrem ruixats, sobretot al prelitoral i les comarques de Girona. N'estarem molt pendents a la xarxa.
D'altra banda, el cadàver d'una persona va aparèixer flotant ahir divendres al vespre a la platja del Bogatell de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta pels voltants de les 9 del vespre de la troballa d'un cos sense vida flotant dins l'aigua i pocs metres de la platja del Bogatell, coincidint amb la primera nit de les festes de la Mercè i on se situa un dels principals escenaris musicals.
Tot i això, els Mossos fan un balanç positiu d'aquesta primera nit de festes a Barcelona pel que fa a detinguts i incidències.
La mateixa platja del Guatell va viure un dels concerts més multitudinaris amb figaflaues i oques grasses, actuant davant de milers de persones.
D'altra banda, en esports, després de les derrotes de Girona i Barça, la primera jornada de la Champions de futbol, ja ha arrencat la sisena jornada de Lliga Primera.
A dos quarts de set, el Girona visitarà València i l'Espanyol jugarà a les 9 al Santiago Bernabéu.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. A poques hores de la presentació de la candidatura d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana ha celebrat l'últim Consell Nacional abans del Congrés de finals de novembre, en què s'escollirà la nova direcció.
Avui Marta Rovira ha animat a reconèixer els triomfs i els errors comesos per definir el futur d'Esquerra. Ens n'informa la nostra companya Sara Torremocha.
Enmig de la pugna pel lideratge dels republicans, la secretària general Marta Rovira ha deixat clar el gran repte de la formació.
Ens convé repensar-nos, molt, moltíssim. I ens convé que ens repensem honestament davant dels errors garrafals, les fallides ètiques i morals que ha fet la nostra organització. Al Congrés Nacional hem d'intentar fer Esquerra Republicana millor. Un gran debat d'idees. Demano que es pugui parlar de tot.
Rovira també ha advertit Salvador Illa que Esquerra només negociarà els comptes de la Generalitat per l'any vinent si hi ha passes fermes cap al concert econòmic i la sobirania fiscal.
Ens serà pràcticament impossible entrar en qualsevol diàleg o negociació de pressupostos per aquest 2025 si no veiem avenços rotunds, si no veiem compliment eficaç, si no veiem que amb moltes ganes es compleix l'acord d'investidura.
Unes declaracions que arriben el mateix dia de la presentació a Olesa de Montserrat de la candidatura d'Oriol Junqueras, militància Decidim. Competirà pel lideratge d'Esquerra amb tres candidatures més. Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs i recolzada per Marta Rovira i Pere Aragonès. Foc Nou, liderada per l'exconseller Alfred Bosch, i Recuperem RC, la independència de les bases, de Xavier Martínez Gil.
I mentrestant, el Partit Socialista Espanyol i Junts per Catalunya intenten recomposar relacions després de les darreres confrontacions al Congrés dels Diputats que han acabat amb votacions tombades pel grup català. Intenten acostar postures en unes trobades marcades per la discreció a Suïssa, segons el que ha avançat el diari. Segons Junts, aquestes trobades són les periòdiques que es van marcar les dues formacions per la investidura de Pedro Sánchez.
A les últimes setmanes, el sentit de vot de Junts ha costat diverses propostes al Congrés, entre elles la proposició de llei per regular els lloguers de temporada. Es preveu també que es votin en contra l'augment del sostre en despesa del govern espanyol, un pas previ a la negociació dels pressupostos de l'Estat. El PSOE atribueix les desavinences amb Junts per la investidura de Salvador Illa, mentre que Junts ho nega tot, assegurant que el seu suport al Congrés no es pot donar per fet.
Paral·lelament, la diputada dels Comuns al Parlament de Catalunya, Susana Segovia, ha acusat avui a Junts de votar contra Catalunya i al costat d'especulació i grans tenidors, assegurat per haver tombat la reforma dels lloguers de temporada al Congrés.
En una atenció als mitjans aquest matí, Segovia ha instat els socialistes a prioritzar la negociació per la reforma perquè considera que encara és possible aprovar-la. Així mateix ha demanat al govern de Salvador Illa que posi en marxa el règim sancionador de la regulació dels lloguers per acabar amb el frau i evitar que la norma no es converteixi en paper mullat.
Les pluges intenses es concentren avui dissabte al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i obliguen a tallar ara mateix l'N340 a l'Ametlla de Mar per inundacions. El Servei Català de Trànsit informa que es fan desviaments a través de la TV-3025 en sentit nord i per dins de la població en sentit sud.
I és que els registres superen els 150 litres en 4 dies a diverses poblacions del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. Destacarà els 176 litres dels Alfacs o els més de 200 litres a l'Ametlla de Mar, on un xàfec torrencial ja ha descarregat aquest dissabte 47 litres en tan sols una hora, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. El 112 ha rebut un total de 241 trucades pel temporal de pluja, principalment des del Tarragonès, en un total de 98, i el Baix Camp en un total de 50. Tot i així, no s'ha registrat cap ferit. Més enllà d'inundacions importants, les principals afectacions s'han donat en algunes infraestructures de Salou, així com també al camp de futbol i al pavelló municipal.
Aquesta tarda, nit i matinada, es preveuen encara precipitacions que poden ser intenses i que es poden allargar fins demà, tant a les mateixes comarques del sud com a l'interior, a la zona oest de Catalunya, a les comarques de Lleida i en punts del Pirineu. Malgrat les pluges d'aquests dies, les reserves actuals de les conques internes catalanes es troben per sota del 29%.
La capacitat total dels embassaments a les conques internes de Catalunya puja al voltant dels 700 hectòmetres cúbics. Aquestes infraestructures essencials per garantir l'abastament i la resta d'usos de l'aigua es complementen amb la dels aqüífers, la que es reutilitza a partir dels sistemes de sanejament o bé també l'aigua nova que genera les desalinitzadores. En aquest sentit, tot i amb les darreres pluges, les conques han quedat estancades.
Parlant precisament de pluges i de l'impacte dels aiguats, Terrassa inicia un procés participatiu sobre el model de rieres que la ciutat vol tenir en un futur.
Dues travessen la ciutat a l'actualitat, la Riera de Palau i les Arenes. Dos cursos fluvials diferents que necessitaran d'un tractament diferenciat en una futura reconversió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Martí Paola.
Dues rieres recorren el terme municipal de Terrassa i l'Ajuntament vol afrontar el seu futur d'una manera participativa i responsable. Avui, un primer pas ha estat una jornada que ha portat com a títol el futur de les rieres i que s'ha celebrat a les dependències de la UPC. Un grup de ponents procedents de l'àmbit científic i mediambiental han donat el seu punt de vista sobre quin model hauria de seguir aquests torrents d'aigua. Albert Santasusagna, especialista en ordenació del territori i sostenibilitat urbana, ens explica la seva impressió.
Tenim la Riera de les Arenes, que en cap cas podem pensar en un soterrament. Tenim la Riera del Palau, que és un canal de transvasament amb una amplitud molt més reduïda i, per tant, en algun tram, per guanyar una mica més d'espai públic, sí que es podria pensar en un cert soterrament. El que passa és que haurien de ser trams curts i sempre tenint en compte el risc d'inundació. La Riera de les Arenes es pot potenciar molt des del punt de vista paisatgístic, nous espais verds, connectar-lo amb la resta de la ciutat, també potenciar el seu valor educatiu.
L'alcalde Jordi Ballart ha estat l'encarregat de donar la benvinguda a la jornada i ha tingut un record molt especial a les víctimes de la riuada del 62, que tan presents encara romanen en el sentiment social de la ciutat.
En successos, el cadàver d'una persona va aparèixer flotant ahir divendres al vespre a la platja del Bogatell de Barcelona. Els Mossos van rebre l'alerta pels voltants de les 9 de la troballa d'un cos sense vida flotant a dins de l'aigua i a pocs metres de la platja del Bogatell, coincidint amb la primera nit de les festes de la Mercè i on se situa precisament un dels principals escenaris musicals.
Els Mossos han iniciat una investigació del cas, però, segons els primers indicis, no es tractaria d'una mort violenta o criminal. La policia catalana també està comprovant que la víctima, es desconeix encara si és home o dona, no consti al registre de persones desaparegudes. Tot i això, els Mossos fan un balanç positiu de la primera nit de les festes de la Mercè pel que fa a les incidències. Eviten passar xifres de detencions i intervencions d'arma a l'espera de poder contrastar totes les dades dimecres vinent un cop acabades aquestes celebracions. Hi ha hagut alguns detinguts i incidències, però no de remarcable i tampoc apunyalaments.
D'altra banda, els Mossos han detingut avui mateix aquest dissabte a Tordera, al Maresme, el conductor d'una furgoneta que superava la taxa d'alcohol permesa i s'ha encastat amb un autobús.
L'avís s'ha rebut quan passaven pocs minuts de les 8 del matí, després que els dos vehicles col·lidissin. El conductor de l'autobús, que viatjava sol, ha pogut abandonar el vehicle. En canvi, el de la furgoneta ha hagut de ser extret per un agent dels Mossos fora de servei. L'accident s'ha produït al quilòmetre 2,9 de la GI-600, que ha quedat tallada al trànsit durant una hora per poder apagar el foc que s'ha generat per l'accident i retirar els vehicles calcinats.
I els Mossos han detingut finalment 6 persones relacionades amb la mort violenta d'un home de 29 anys que va ser enterrat en una fossa amb calç a les Planes l'any passat.
Aquest dimarts, uns 75 efectius van participar en el dispositiu per detenir els 3 principals investigats a l'Aiguafreda, Sant Celoni i les Planes. També van fer 2 detencions més. Dimecres van fer la 6ª detenció en una presó, ja que un dels investigats compleix condemna per altres fets violents. Entre tots acumulen 43 antecedents policials, la gran majoria per delictes violents, homicidi i delictes contra la salut pública. L'hipòtesi dels Mossos és que el grup reclamava a la víctima un deute de 70.000 euros relacionat amb activitats delictives.
Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que pateixen 120.000 persones a Catalunya, però les afectades podrien ser més. Experts de la Universitat Internacional de Catalunya adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i que es detecta massa tard.
El diagnòstic d'aquesta malaltia sacseja no només la vida de les persones amb Alzheimer, sinó també de qui assumeix unes cures que són cada cop més demandants. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències de Barcelona reclama als governs més ajudes per garantir la salut física i mental de les persones cuidadores. Ens explica la nostra companya Sara Torremocha.
Com un tsunami. Així aterra el diagnòstic d'Alzheimer en el si de moltes famílies. És el tret de sortida d'un viatge llarg de dedicació completa a la persona diagnosticada que condemna qui cuida molt sovint una dona, mare, filla o parella, a molta solitud. Així ho explica Inma Fernández, la directora de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències de Barcelona.
La part de la família dan un paso para atrás y no se queda adelante como diciendo me toca a mí. ¿Por qué? Porque soy mujer, somos las grandes cuidadoras. Porque uno se queda sin entorno familiar, ¿no? Y incluso sin entorno social.
L'Alzheimer és una malaltia molt cara. Segons la Confederació Espanyola d'Alzheimer, els costos directes i indirectes ascendeixen a 32.000 euros a l'any. Per això reclamen...
Té un plan integral d'Alzheimer i que aquí en Catalunya el plan de demències se ponga en marxa i se desarrolle com ha de ser i que hi ha més recursos per a les famílies.
Quan el malalt d'Alzheimer mor, la persona cuidadora fa front al dol per la pèrdua i a la solitud per l'exclusió social que ha provocat aquesta dedicació completa. Per ajudar-los a socialitzar entre ells, la FAP ha creat el grup AIRE, que connecta les persones cuidadores perquè recordin les oportunitats de la vida més enllà de les cures.
Associacions i entitats d'arreu de Catalunya celebren avui actes per commemorar aquest dia i per sensibilitzar sobre la malaltia. És el cas de Mataró, amb una jornada informativa i de sensibilització a la plaça de Santa Anna. Des de Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
Més finançament i més suport de les administracions als cuidadors. Aquestes són les principals demandes que fa l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, que ha tornat a sortir al carrer per donar visibilitat i informar de la malaltia en una jornada que també ha servit per recollir fons per l'entitat. Tenir cura d'un malalt d'Alzheimer, segons explica l'entitat, té un cost anual d'uns 35.000 euros i gairebé el 90% d'aquesta despesa recau en les famílies. Per aquest motiu, la presidenta de l'associació, Maria Àngels Fradera, reclama més ajudes.
Que es faci la famosa llei de dependència de malalts d'Alzheimer, que això no hi ha manera
No hi ha manera. Es havia de fer abans del Covid, està feta, però no s'ha aplicat, perquè és una malaltia molt greu, però no afecta el malalt, l'afecta a la família.
Els actes per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer encara s'allargaran una setmana més a Mataró, perquè el dia 29 tindrà lloc la Caminada Solidària, una de les activitats més destacades que va camí de batre el seu rècord perquè preveu que hi participin unes 5.000 persones.
I l'Hospital de Mollet ha organitzat una sessió de musicoteràpia oberta a tothom i especialment adreçada als residents dels centres que té la Fundació Sanitària Mollet afectats per la malaltia de l'Alzheimer. Des de Ràdio Mollet ens informa l'Emma Balea.
La musicoteràpia s'ha provat científicament que presenta molts beneficis, com l'augment de la concentració, la millora en la gestió de les emocions o el desenvolupament de la memòria. Lorena López, musicoterapeuta de la Fundació Sanitària Mollet, ha explicat que, més enllà d'aquests beneficis, la musicoteràpia permet crear xarxes amb altres pacients, tot evitant l'aïllament social.
Y sobre todo el aislamiento que muchas veces sufren las personas con Alzheimer, entonces también ahí hay unos beneficios a nivel social que se benefician las personas.
La Fundació Sanitària Mollet ha començat aquest curs, ha impartit tallers de musicoteràpia als residents dels centres que té la institució.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada en bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Passa un minut d'un quart de tres, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. La plataforma de la carretera de la Vergonya ha convocat aquest mateix matí una marxa lenta per denunciar les promeses incomplertes al voltant de les obres de millora de la via T-2021 entre la Ràpita i el Poblenou.
Una acció reivindicativa que, tot i la pluja, s'ha celebrat amb èxit de participació. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Al crit de la carretera de la Vergonya, una vintena de cotxes han participat aquest matí en una nova marxa lenta per denunciar i manifestar les promeses incomplertes sobre les obres de millora de la via. Una acció que ha sortit al carrer després de que s'hagi anunciat que el projecte ja redactat serà modificat per tal de fer-lo compatible amb un informe ambiental emès el passat mes de maig per Acció Climàtica. Àngel Cornet és veí del Poblenou del Delta i membre de la plataforma de la carretera de la Vergonya.
Polítics que, des de luego, estan fent tasques, o sigui, no és que estiguen de mans creuades, però els veiem, saps, donant plaços. Sí, no, per al 2022 s'executarà l'obra, per al 2023 ja es tirallés, va passant, estem arribant al 2025 i encara no hi ha una idea clara de quan tindrem la carretera feta.
Des de la Diputació de Tarragona es manté el compromís que, tot i les modificacions i els retards, les obres començaran el 2025.
Gràcies, Teresa Gómez, per aquesta crònica des de Canal Terres de l'Ebre. D'altra banda, el jovent del Berguedà reivindiquen els mateixos drets que el jovent del Bages en termes de mobilitat.
L'aplicació de la T-Mobilitat i la T-Jove a la comarca s'han endarrerit i un grup de joves de la comarca amenacen amb organitzar actes de protesta per exigir la seva implementació, per exemple, tallar la C-16. Des de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà.
I el Berguedà vol deixar de ser comarca de segona. I els joves del Berguedà volen tenir els mateixos drets que tenen els ciutadans del Bages i també de diferents indrets de Catalunya. Als joves els costa molts més diners anar a Barcelona que no un ciutadà del Bages. I diuen que tots som iguals. Per això s'ha amenaçat amb tallar la carretera C-16 si la cosa no canvia. Judit Vinyes, portaveu d'aquesta plataforma, ho explicava.
Lluitarem, no?, perquè sigui així. Llavors, abans d'acabar l'any, segurament al voltant del pont de la Puríssima, si no hi ha hagut un compromís ferm, i no vol dir de paraula, sinó que veiem que es comencen a fer doncs, gestions i que no es tiren pilotes fora com s'ha fet fins ara, doncs hi haurà la primera tallada de carretera.
A la proposta també ja s'hi han adherit alguns ajuntaments de la comarca i altres que ho aprovaran en ple.
En cultura, us ho avançàvem, primera nit de concerts de la Mercè. Més enllà de les incidències, 1 milió de persones gaudeixen de tota la programació d'oci, cultura i gastronomia que ofereix la capital catalana per tots els públics en aquestes festes.
Ahir, la platja del Bogatell de Barcelona es va reivindicar com un dels epicentres musicals d'aquestes festes, oferint 4 grans concerts gratuïts. L'espai va acollir Oques Grasses, un dels grups més populars del panorama català, la mallorquina Maria Jaume, la Ludwig Bank i, finalment, els Figaflaues. Avui és el torn d'Alfred García, la banda Marlon, Ginestar, Stay Homes, Buos i l'Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya.
És també festa major a Tarragona i en aquest cas les incidències passen pel protagonisme de la pluja que va obligar aquest divendres a suspendre alguns actes, sobretot al vespre.
I és que la festa grossa comença avui dissabte amb el pregó, l'arrencada dels gegants i la famosa baixada de l'Àliga. Diversos elements del seguici popular tarragoní baixaran les escales de la catedral a partir de les 12 de la nit al ritme de la música que escoltem de les xarangues i bandes entre la destacada Amparito Roca fins a arribar a la plaça del Rei. Alhora, aquesta nit, el Parc del Francolí també viurà un moment màgic amb el concert de la Muixca i els ballencs Figaflaues, dos artistes del moment del panorama català. La festa culminarà el dimarts 24 coincidint amb la Mercè.
D'altra banda, l'actor Roger Coma reivindica la descentralització de la cultura en l'estrena de Conqueridors al Cursal de Manresa, una obra que el mateix Coma protagonitza juntament amb Ramon Madaula. Des de Ràdio Sallent, en Hernández.
El Teatre Cursal de Manresa ja funciona a tot gas després de les vacances d'estiu amb obres de tota mena, algunes d'elles com ara Conqueridors, amb actors i actrius de primeríssima línia sobre l'escenari. Aquest és precisament un aspecte que Roger Coma ha reivindicat i ha assegurat que Barcelona està saturada d'obres de teatre.
Barcelona s'està com saturant si mateixa, no? S'està ofegant. Això mateix dels lloguers, que són absolutament invivibles, impagables. Aquesta expulsió de gent de Barcelona té una part molt negativa, patètica, lamentable, però al mateix temps, vés a saber si això també no dona ales a una deslocalització de gent amb molt, molt talent fora de Barcelona.
Ara bé, també ha assegurat que no tots els escenaris poden assumir grans obres, sobretot els de llocs més petits. És el cas de Conqueridors, que recrea la vida de Jaume I amb una escenografia de grans dimensions.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, després de les derrotes de Girona i Barça a la primera jornada de la Champions, ja ha arrencat la sisena jornada de Lliga a primera. A 6:45, el Girona visitarà el València amb la baixa de Porto. Des de Girona FM, Pau Villafañé.
El Girona, encara amb la ressaca de la Champions, visita un València necessitat, amb ganes de tornar al camí de la victòria després de les derrotes contra el Barça i el Paris Saint-Germain. Mitchell va fer referència a la mentalitat col·lectiva de l'equip per superar el desgast físic després de la derrota al Parc dels Prínceps i intenta guanyar 3 punts importants davant un València que només ha sumat un punt en les primeres 5 jornades de Lliga, fet pel qual l'entrenador creu que serà encara un partit més difícil.
Difícil, com tots els partits, complicat, la seva posició en la taula no és bona i espero un partit de màxima dificultat i necessitem la nostra mentalitat top per jugar a aquest partit. Necessitem la nostra millor versió i sobretot que l'equip esté connectat i necessitem un ritme de joc molt alt.
Per fer-ho, l'equip gironí tindrà la baixa de Porto, però recupera l'Àngel Herrera després d'un parell de partits de baixa.
I per la seva banda, l'Espanyol jugarà avui a les 9 del vespre al Santiago Bernabéu davant el Madrid.
D'altra banda, la Lliga F, la tercera jornada, s'inicia avui amb 2 partits amb representants catalans.
El Llevant Badalona rebrà a les 5 de la tarda al Madrid Club de Futbol, esperant mantenir el bon inici de curs amb empat i triomf en les 2 primeres jornades. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El Llevant Badalona buscarà la segona victòria consecutiva a l'estadi municipal en el partit que l'enfrontarà aquest dissabte al Madrid Club de Futbol. Les badalonines volen continuar amb bona ratxa en aquest inici de campionat i reben el municipal a un conjunt que ja suma 2 victòries. Les madrilenyes han jugat els 2 primers partits al seu camp, amb triomf sobre Tenerife i Espanyol per 2-1. En canvi, el conjunt badaloní de Ferran Cabello ha demostrat en només 2 jornades que no vol patir com la temporada passada per aconseguir la permanència i mirarà d'assolir 3 punts contra unes rivals molt consolidades a la primera femenina. Escoltem el tècnic Ferran Cabello parlant de les característiques d'aquest Madrid Club de Futbol.
És una prova de foc, ja, per saber on estarem, però sí que m'atreveixo a dir que és un equip que ve molt més fet que el Levante UD ara mateix, amb molts anys d'un mateix projecte, amb una identitat de joc, amb un equip que aposta molt molt per una verticalitat de les seves delanteres, que al final són la part fonamental d'aquest equip. I bueno, és un equip que ja li hem donat guerra durant 2 anys, ara anem a guanyar-lo ja.
L'enfrontament entre el Llevant Badalona i el Madrid Club de Futbol serà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal de Badalona.
I a les 7, encara la Lliga F, el Barça visitarà el Sevilla amb la intenció de sumar la tercera victòria en 3 partits i mantenir-se al grup de co-líders.
Pel que fa al waterpolo, aquest cap de setmana coneixerem el campió de la Copa Catalunya masculina i també a la Copa Catalunya femenina el Sabadell ja està a semifinals i aquest cap de setmana es decideixen els altres 3 bitllets. De fet, aquest mateix migdia ho han fet 2.
El Mataró s'enfronta al Sant Feliu i volem conèixer en directe la darrera hora del partit amb el Jordi Rabassa, company de Mataró Ràdio. Jordi, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, doncs. Per explicar poquíssima cosa, perquè el resultat pràcticament ho diu tot. Assolim Centre Natació Mataró 24, Club Natació Sant Feliu 6. Hi havia dubtes sobre el rendiment del Mataró. Recordem que Ani Espar ha marxat al Mediterrani, Simon Van de Krat, Rita Castellinagui i Laura Ars del Sabadell. També ha estat baixa l'altra neerlandesa Vivian Leoni i Sevenis. Però davant d'un rival relativament feble com el Sant Feliu, el Mataró no ha tingut cap mena de problema per guanyar el partit i gairebé posar un peu a les semifinals. El partit de tornada demà a les 12 del migdia a Sant Feliu de Llobregat. Els parcials gairebé com un partit de tennis. 7-2, 6-1, 5-1 i 6-2.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, en bàsquet, el passat vespre es van disputar a Vic les semifinals de la Lliga Catalana Femenina.
A la primera semifinal, el Cadí La Seu va superar el Lima Horta, campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge, per 68-45. L'Espart Girona va guanyar el Joventut, nouvingut a la màxima categoria aquest curs, per 83-77. La final es disputarà demà diumenge a les 12 del migdia.
També és cap de setmana de Supercopa CB, que es disputa a Múrcia i que viurà un clàssic Real Madrid-Barça a la primera semifinal a 6:45 d'aquesta tarda.
L'altra semifinal enfrontarà Luca amb Múrcia amb l'Unicaja. També la final es disputarà diumenge a les 8.
Els World Skate Games, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, disputa avui dissabte a les 9 del vespre la final del Mundial després de superar semis l'Argentina per 1-4.
Espanya buscarà la seva 8a corona mundial. El rival serà Portugal, que va guanyar 2-0 Itàlia, que juga a les 9.
I la selecció espanyola masculina ha accedit a les semifinals, que jugarà també contra Portugal a 6:45.
L'equip espanyol va golejar Suïssa per 7-0 amb 3 gols de Marc Grau.
El capità del Barça, d'en Bol, Dic Amem, serà baixa per als propers partits per una subluxació escúpulo-humeral a l'espatlla dreta, que es va fer dijous la victòria ajustada de Champions contra el Pick Szeged hongarès.
A la Lliga Plenitud, el Freiklin Granollers va guanyar el passat vespre al Benidorm per 37-31 al Palau. I el Barça juga demà diumenge a les 8 a la pista del Bidasoa Irun.
Finalment, a la Copa Amèrica de Vela, aquests dies se celebraran les regates de la competició juvenil, un cop s'ha definit ja la final d'aspirants de la Copa Louis Vuitton, que disputaran el Luna Rossa italià i l'Ineos britànic, i que arrencaran dijous vinent, 26 de setembre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Bon dia. 3.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A poques hores de la presentació de la candidatura d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana ha celebrat l'últim Consell Nacional abans del Congrés de finals de novembre en què s'escollirà la nova direcció. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. Aquest matí Marta Rovira ha animat a reconèixer els triomfs i els errors comesos per definir el futur d'Esquerra.
D'altra banda, la comarca del Tarragonès va registrar el passat vespre pluges de fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora i xàfecs amb intensitat localment torrencial.
Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Inuncat avui dissabte perquè es preveuen encara precipitacions que poden ser intenses i que es poden allargar fins demà. Tant a les mateixes comarques del sud com a l'interior, a la zona oest de Catalunya i a les comarques de Lleida i punts del Pirineu. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Molta pluja la que s'hi està acumulant en alguns indrets de la costa de Tarragona, de forma molt puntual, però, per exemple, només d'avui, a Calafat, han caigut més de 120 litres per metre quadrat. I encara continuarà plovent aquesta tarda amb moltes ganes en aquesta costa del Baix Ebre, del Montsià, del Baix Camp i del Tarragonès. En menor mesura, aquesta pluja arribarà a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu, aquest migdia també a les comarques de la Plana, i algun ruixadet s'anirà desplaçant cap a l'àrea de Barcelona o també l'interior gironí. Entre el Pla de l'Estany, les muntanyes de les Gavarres, de la Serralada Transversal, alguna pluja. L'ambient força frescal o agradable com a molt a Girona. I pel que fa a demà, doncs també començarà el dia amb força núvols, tempestes que aquesta matinada i demà al matí hi haurà entre la Costa Daurada, la banda de Barcelona i arribaran fins a Girona, i demà la tarda ja s'obrirà el cel a ponent i al sud del país, però encara tindrem ruixats, sobretot al prelitoral i les comarques de Girona. Estarem molt pendents a la xarxa.
D'altra banda, el cadàver d'una persona va aparèixer flotant ahir divendres al vespre a la platja del Bogatell de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta pels voltants de les 9 del vespre de la troballa d'un cos sense vida flotant dins l'aigua i a pocs metres de la platja del Bogatell, coincidint amb la primera nit de les festes de la Mercè i on se situa un dels principals escenaris musicals.
Tot i això, els Mossos fan un balanç positiu de la primera nit d'aquestes festes a Barcelona pel que fa a detinguts i incidències.
La mateixa platja del Bogatell va viure els concerts més multitudinaris amb figaflaues i oques grasses actuant davant de milers de persones.
D'altra banda, en esport, després de les derrotes de Girona i Barça la primera jornada de la Champions, ja ha arrencat la sisena jornada de Lliga a Primera Divisió.
A 6:45, el Girona visitarà el València i l'Espanyol jugarà a 9:00 al Santiago Bernabéu.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. A poques hores de la presentació de la candidatura d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana ha celebrat l'últim Consell Nacional abans del Congrés de finals de novembre, en què s'escollirà la nova direcció.
Avui, Marta Rovira ha animat a reconèixer els triomfs i els errors comesos per definir el futur d'Esquerra. Ens n'informa Sara Torremocha.
Enmig de la pugna pel lideratge dels republicans, la secretària general Marta Rovira ha deixat clar el gran repte de la formació.
Ens convé repensar-nos, molt, moltíssim, i ens convé que ens repensem honestament davant dels errors garrafals, les fallides ètiques i morals que ha fet la nostra organització. Al Congrés Nacional hem d'intentar fer Esquerra Republicana millor. Un gran debat d'idees. Demano que es pugui parlar de tot.
Rovira també ha advertit Salvador Illa que Esquerra només negociarà els comptes de la Generalitat per l'any vinent si hi ha passes fermes cap al concert econòmic i la sobirania fiscal.
Ens serà pràcticament impossible entrar en qualsevol diàleg o negociació de pressupostos per aquest 2025 si no veiem avenços rotunds, si no veiem compliment eficaç, si no veiem que amb moltes ganes es compleix l'acord d'investidura.
Unes declaracions que arriben al mateix dia de la presentació a Olesa de Montserrat de la candidatura d'Oriol Junqueras, militància Decidim. Competirà pel lideratge d'Esquerra amb tres candidatures més. Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs i recolzada per Marta Rovira i Pere Aragonès. Foc Nou, liderada per l'exconseller Alfred Bosch, i Recuperem RC, la independència de les bases, de Xavier Martínez Gil.
I mentrestant, el PSOE i Junts per Catalunya intenten recomposar relacions després de les darreres confrontacions al Congrés dels Diputats, que han acabat amb votacions tombades pel grup català. Intenten acostar postures en unes trobades marcades per la discreció a Suïssa, segons ha avançat el diari. Segons Junts, aquestes trobades són les periòdiques que es van marcar les dues formacions per la investidura de Pedro Sánchez.
A les últimes setmanes, el sentit de vot de Junts ha costat diverses propostes al Congrés, entre elles la proposició de llei per regular els lloguers de temporada. I es preveu també que votin en contra de l'augment del sostre de despesa del govern espanyol, un pas previ a la negociació dels pressupostos de l'Estat. El PSOE atribueix les desavinences amb Junts per la investidura de Salvador Illa, mentre que Junts ho nega tot, assegurant que el seu suport al Congrés no es pot donar per fet.
Paral·lelament, la diputada dels Comuns al Parlament de Catalunya, Susana Segovia, ha acusat avui a Junts de votar contra Catalunya i al costat d'especuladors i grans tenidors, assegurat per haver tombat la reforma dels lloguers de temporada al Congrés.
En una atenció als mitjans aquest matí, Segovia ha instat els socialistes a prioritzar la negociació per la reforma perquè considera que encara és possible aprovar-la. Així mateix, ha demanat al govern de Salvador Illa que posi en marxa el règim sancionador de la regulació dels lloguers per acabar amb el frau, segons diu, i evitar la norma que no es converteixi en paper mullat.
Les pluges intenses es concentren aquest dissabte al Camp de Tarragona i l'Ebre i obliguen a tallar ara mateix l'N340 a l'Ametlla de Mar per inundacions. El Servei Català de Trànsit informa que es fan desviaments a través de la TV-3025 en sentit nord i per dins de la població en sentit sud.
Els registres superen els 150 litres en 4 dies a diverses poblacions del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. Destacant els 176 litres als Alfals o els més de 200 litres a l'Ametlla de Mar, on un xàfec torrencial ha descarregat aquest dissabte 47 litres en tal sols una hora, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. El 112 ha rebut un total de 241 trucades pel temporal de pluja, principalment des del Tarragonès, que se n'han rebut 98, i el Baix Camp, que se n'han rebut 50. Tot i així, no s'ha registrat cap ferit. Més enllà d'inundacions importants, les principals afectacions s'han donat en algunes infraestructures de Salou, com el camp de futbol i el pavelló municipal.
D'altra banda, aquesta tarda, nit i matinada, es preveuen encara precipitacions que poden ser intenses i que es poden allargar fins demà, tant a les mateixes comarques del sud com a l'interior, a la zona oest de Catalunya, a les comarques de Lleida i en punts del Pirineu. Malgrat les pluges d'aquests dies, les reserves actuals de les conques internes catalanes es troben per sota del 29%.
La capacitat total dels embassaments a les conques internes de Catalunya pugen al voltant dels 700 hectòmetres cúbics. Aquestes infraestructures, essencials per garantir l'abastament i la resta d'usos, es complementen amb l'aigua dels aqüífers, la que es reutilitza a partir dels sistemes de sanejament o bé l'aigua nova que genera a les dessalinitzadores. En aquest sentit, tot amb les darreres pluges, les conques han quedat estancades.
Parlant de pluges i de l'impacte dels aiguats, Terrassa inicia un procés participatiu sobre el model de rieres que la ciutat vol en un futur.
Dues travessen la ciutat a l'actualitat, la Riera de Palau i les Arenes. Dos cursos fluvials diferents que necessitaran d'un tractament diferenciat a una futura reconversió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
Dues rieres recorren el terme municipal de Terrassa i l'Ajuntament vol afrontar el seu futur d'una manera participativa i responsable. Avui, un primer pas ha estat una jornada que ha portat com a títol El futur de les rieres i que s'ha celebrat a les dependències de la UPC. Un grup de ponents procedents de l'àmbit científic i mediambiental han donat el seu punt de vista sobre quin model hauria de seguir aquests torrents d'aigua. Albert Santasusagna, especialista en ordenació del territori i sostenibilitat urbana, ens explica la seva impressió.
Tenim la Riera de les Arenes, que en cap cas podem pensar en un soterrament. Tenim la Riera del Palau, que és un canal de transvasament amb una amplitud molt més reduïda i, per tant, en algun tram, per guanyar una mica més d'espai públic, sí que es podria pensar en un cert soterrament. El que passa és que haurien de ser trams curts i sempre tenint en compte el risc d'inundació. La Riera de les Arenes es pot potenciar molt des del punt de vista paisatgístic, nous espais verds, connectar-lo amb la resta de la ciutat, també potenciar el seu valor educatiu.
L'alcalde Jordi Ballart ha estat l'encarregat de donar la benvinguda a la jornada i ha tingut un record molt especial a les víctimes de la riuada del 62, que tan presents encara romanen en el sentiment social de la ciutat.
En successos, el cadàver d'una persona va aparèixer flotant ahir divendres al vespre a la platja del Bogatell de Barcelona. Els Mossos van rebre l'alerta pels voltants de les 9 de la troballa d'un cos sense vida flotant a dins de l'aigua i a pocs metres de la platja del Bogatell, coincidint precisament amb la primera nit de les festes de la Mercè i on se situa un dels principals escenaris musicals.
Els Mossos han iniciat una investigació del cas, però segons els primers indicis no es tractaria d'una mort violenta o criminal. La policia catalana també està comprovant que la víctima es desconeix encara si és un home o una dona, no consti el registre de persones desaparegudes. Tot i això, els Mossos fan un balanç positiu de la primera nit de les festes de la Mercè pel que fa a les incidències. Eviten passar xifres de detencions i intervencions d'armes a l'espera de poder contrastar totes les dades dimecres vinent, un cop celebrades les celebracions. Hi ha hagut alguns detinguts i incidències, però no de remarcable, i tampoc hi han hagut apunyalaments.
D'altra banda, els Mossos han detingut avui dissabte a Tordera, al Maresme, el conductor d'una furgoneta que superava la taxa d'alcohol permesa i s'ha encastat amb un autobús.
L'avís s'ha rebut quan passaven pocs minuts de les 8 del matí després que els dos vehicles col·lidissin. El conductor de l'autobús, que viatjava sol, ha pogut abandonar el vehicle. En canvi, el de la furgoneta ha hagut de ser extret per un agent dels Mossos fora de servei. L'accident s'ha produït al quilòmetre 2,9 de la GI-600, que ha quedat tallada al trànsit durant una hora per poder apagar el foc que s'ha generat per l'accident i retirar els vehicles calcinats.
Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que pateixen 120.000 persones a Catalunya, però les afectades podrien ser més. Experts de la Universitat Internacional de Catalunya adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i que es detecta massa tard.
El diagnòstic d'aquesta malaltia sacseja no només la vida de les persones amb Alzheimer, sinó també de qui ho assumeix, unes cures que són cada cop més demandants. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències de Barcelona reclama als governs més ajudes per garantir la salut física i mental de les persones cuidadores. Ens ho explica la nostra companya Sara Torremocha.
Com un tsunami. Així aterra el diagnòstic d'Alzheimer en el si de moltes famílies. És el tret de sortida d'un viatge llarg de dedicació completa a la persona diagnosticada que condemna qui cuida, molt sovint una dona, mare, filla o parella, a molta solitud. Així ho explica Inma Fernández, la directora de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències de Barcelona.
La part de la família da un paso para atrás y no se queda adelante como diciendo me toca a mí. ¿Por qué? Porque soy mujer. Somos las grandes cuidadoras. Porque uno se queda sin entorno familiar, ¿no? Y incluso sin entorno social.
L'Alzheimer és una malaltia molt cara. Segons la Confederació Espanyola d'Alzheimer, els costos directes i indirectes ascendeixen a 32.000 euros a l'any. Per això reclamen...
Té un plan integral d'Alzheimer i que aquí en Catalunya el plan de demències se ponga en marxa i se desarrolle com debe de ser i que hi ha més recursos per a les famílies.
Quan el malalt d'Alzheimer mor, la persona cuidadora fa front al dol per la pèrdua i a la solitud per l'exclusió social que ha provocat aquesta dedicació completa. Per ajudar-los a socialitzar entre ells, la FAP ha creat el grup AIRE, que connecta les persones cuidadores perquè recordin les oportunitats de la vida més enllà de les cures.
Associacions i entitats d'arreu de Catalunya celebren avui actes per commemorar aquest dia i per sensibilitzar sobre la malaltia. És el cas de Mataró, amb una jornada informativa i de sensibilització a la plaça Santa Anna. Des de Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
Més finançament i més suport de les administracions als cuidadors. Aquestes són les principals demandes que fa l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, que ha tornat a sortir al carrer per donar visibilitat i informar de la malaltia en una jornada que també ha servit per recollir fons per l'entitat. Tenir cura d'un malalt d'Alzheimer, segons explica l'entitat, té un cost anual d'uns 35.000 euros i gairebé el 90% d'aquesta despesa recau en les famílies. Per aquest motiu, la presidenta de l'associació, Maria Àngels Fradera, reclama més ajudes.
Que es faci la famosa llei de dependència de malalts d'Alzheimer, que això no hi ha manera, no hi ha manera. Es havia de fer abans del Covid, està feta, però no s'ha aplicat, perquè és una malaltia molt greu, però no afecta el malalt, afecta a la família.
Els actes per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer encara s'allargaran una setmana més a Mataró, perquè el dia 29 tindrà lloc la Caminada Solidària, una de les activitats més destacades que va camí de batre el seu rècord perquè preveu que hi participin unes 5.000 persones.
D'altra banda, motiu del Dia Internacional de les Persones Sordes que arriba la pròxima setmana, Badalona organitza una jornada festiva a càrrec de la Llar de Persones Sordes de Badalona.
Tots els actes seran accessibles tant per la població oïdora com per la sorda. Ens ho explica Arnau Vidal des de Ràdio Ciutat de Badalona.
A 11:15 del matí es farà a la plaça de la Vila la lectura d'un manifest de l'Ajuntament. Després es donarà el tret de sortida a una ruta per conèixer el centre de la ciutat. El Teatre del Círcul acollirà a la tarda la segona edició de les anomenades TED Signes, una versió sorda de les famoses xerrades TED. Persones sordes explicaran breument les seves experiències de vida i com han superat les barreres comunicatives. Enguany, les ponències comptaran amb la presència del creador de la bandera de la comunitat sorda, Ahno Baliart. Aquesta programació té com a objectiu principal involucrar la ciutat en la lluita dels drets de les persones sordes i trencar amb els estereotips relatius a la sordesa. Hi seran presents la regidora de Serveis Socials, Flori Badia, la tècnica del Departament de Política Lingüística de Llengua de Signes, Marta Bosch, i el president de la Llar de les Persones Sordes de Badalona, Pedro Jara.
A Endesa, millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Són 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Parlem de mobilitat en coincidència amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible d'aquest 2024. L'Ajuntament de Mollet ha organitzat per avui 6 tallers temàtics per tal de promoure una mobilitat sostenible al municipi.
També tindrà avui mateix la 22a caminada nocturna a Gallecs. Ens informa des de Ràdio Mollet, Emma Balea.
Entre les activitats programades hi ha un taller participatiu per l'elaboració d'una xarxa Metro Minut, un plànol semblant a un mapa de metro que visualitza diferents rutes per fer a peu i que indica les distàncies i el temps que es triga a recórrer-les caminant. La Diputació de Barcelona s'encarregarà del suport tècnic per a l'elaboració del projecte que es preveu que estigui finalitzat aquest 2024. Per cloure els actes emmarcats en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, aquest vespre, a Mollet del Vallès, es farà la caminada nocturna a Gallecs, organitzada pel Club Muntanyenc Mollet, que plegarà prop d'un miler de participants.
D'altra banda, Badalona s'assuma al Dia Sense Cotxes avui dissabte en el marc d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat. La Judit Larios s'ha apropat fins allà, des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El carrer Francesc Layret és l'epicentre d'aquest Dia Sense Cotxes que ha arrencat a les 12 del migdia. Els vianants hi poden trobar una fira d'entitats, espectacles i tallers diversos que comparteixen l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'avançar cap a un model de mobilitat sostenible. Les diferents propostes estaran en marxa fins a les 8 del vespre. Paral·lelament i fins a la mateixa hora, el Servei Català de Trànsit ha instal·lat un circuit per a infants amb monitors d'educació viària a la plaça de l'alcalde Xifrer. Des del govern local fan una valoració positiva de la Setmana de la Mobilitat Europea que creuen que els permet donar a conèixer els projectes en què treballa la ciutat. Això sí, reconeixen que Badalona necessita avançar cap a una mobilitat més sostenible perquè encara està endarrerida en comparació amb la resta de ciutats metropolitanes.
En cultura us ho avançava en primera nit de concerts de la Mercè. Més enllà de les incidències, 1 milió de persones gaudeixen de tota la programació d'oci, cultura i gastronomia que ofereix la capital catalana per tots els públics en aquestes festes.
Ahir la platja del Bogatell de Barcelona es va reivindicar com un dels epicentres musicals d'aquestes festes, oferint 4 grans concerts gratuïts. L'espai va acollir Oques Grasses, un dels grups més populars del panorama català, la mallorquina Maria Jaume, la Ludwig Bank i finalment els Figaflaues. Avui és el torn d'Alfred García, la banda Marlon, Ginestar, Stay Homes, Buos i l'Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya.
És també festa major a Tarragona i en aquest cas les incidències passen pel protagonisme de la pluja que va obligar aquest divendres a suspendre alguns actes, sobretot al vespre.
I és que la Festa Grossa a Tarragona comença avui dissabte amb el pregó, l'arrencada dels gegants i la famosa baixada de l'àliga. Diversos elements del seguici popular tarragoní baixaran les escales de la catedral a partir de les 12 de la nit, al ritme que escoltem de la música de xarangues i bandes de l'Amparito Roca fins a arribar a la plaça del Rei. Alhora, aquesta nit, el Parc del Francolí viurà també un moment màgic amb el concert de la Muixca i els ballencs Figaflaues, dos artistes del moment del panorama català. La festa culminarà el dimarts 24, coincidint amb la Mercè.
D'altra banda, Niño de Elche va preestrenar i al vespre al Mercat de Música Viva de Vic el treball Cante a lo Gitano, que suposa el capítol final d'una trilogia dedicada al flamenc i que va començar el 2021.
Abans, l'Escola de Música i Conservatori de Vic i el Mercat de Música Viva de Vic van estrenar el seu nou projecte conjunt, una producció única per celebrar el 180è aniversari de la institució. El concert va comptar amb la participació d'artistes que van passar per l'escola i que en algun moment van presentar treballs al festival com Est to Est, Gemma Aira, Joana Serrat, Ju, La Laia, Núria Graja, Paula Valls, Power Burkas i Ex-Y. Tots ells van compartir escenari a la plaça Major amb altres exalumnes, professors de l'escola i també alumnes que actualment hi cursen estudis musicals.
Més cultura, el premi a la millor producció catalana ha estat per al film realitzat per la xarxa audiovisual local Més Amunt, la Gran Família, disponible a la plataforma de les televisions locals La Xarxa Més.
A rememora la fita assolida pels castellers de Vilafranca l'1 de novembre del 2022 per Tots Sants, on van carregar el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals, assolint un nou sostre al món casteller. El lliurament dels premis de la 8a edició del Festival de Cinema de Turisme i Viatges Terres Travel Festival, en el qual hi han participat 199 peces audiovisuals de 48 països, va estar ahir al vespre a l'aparador de la Tortosa, Castell de la Suda. El documental Tobi Albertan també s'ha endut aquest divendres el Gran Premi de les Terres Travel Festival. El film destaca la diversitat de paisatges de la província canadenca Alberta, mostrant des de les muntanyes rocalloses fins a les ciutats més lluminoses.
Finalment, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat ja ho té tot a punt per la nova temporada.
L'agrupació ha presentat què oferirà durant el curs 2024-2025. Ho ha fet a una trobada al Teatre La Unió, on han fet una crida per atraure nous públics. Des de Cugat Mèdia ho ha seguit Sergio Morales.
Set concerts que tindrà lloc al Teatre Auditori Sant Cugat. És la casa de l'Orquestra Simfònica que porta el nom de la ciutat, que un any més portarà clàssics com el concert de valsos i danses que té lloc al voltant de les festes de Nadal, també el concert de Sant Jordi i propostes de cambra amb els directors habituals que formen part d'aquesta orquestra, com Salvador Brutons, que és el director titular, i també directors com Jordi Picorelli, Josep Ferrer i Grigor Palikarov, una proposta que va més enllà de les fronteres de Sant Cugat, que té aquest tarannà internacional i que l'Orquestra Simfònica vol, sobretot, exportar a tota la ciutadania de Sant Cugat, els de sempre i els nouvinguts, perquè tothom es faci seva la música simfònica i la música de cambra. Una programació que arrencarà l'11 d'octubre amb la Simfonia de Saint-Saëns al Teatre Auditori Sant Cugat.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, després de les derrotes de Girona i Barça la primera jornada de la Champions, ja ha arrencat la sisena jornada de Lliga a primera. A 6:45, el Girona visitarà el València amb la baixa de Porto. Des de Girona FM, Pau Villafañer.
El Girona, encara amb la ressaca de la Champions, visita un València necessitat, amb ganes de tornar al camí de la victòria després de les derrotes contra el Barça i el Paris Saint-Germain. Mitchell va fer referència a la mentalitat col·lectiva de l'equip per superar el desgast físic després de la derrota al Parc dels Prínceps i intenta guanyar 3 punts importants davant un València que només ha sumat un punt en les primeres 5 jornades de Lliga, fet pel qual l'entrenador creu que serà encara un partit més difícil.
Difícil, com tots els partits, complicat, la seva posició en la taula no és bona i espero un partit de màxima dificultat i necessitem la nostra mentalitat top per jugar a aquest partit. Necessitem la nostra millor versió i sobretot que l'equip esté connectat. I necessitem un ritme de joc molt alt.
Per fer-ho, l'equip gironí tindrà la baixa de Porto, però recupera l'Àngel Herrera després d'un parell de partits de baixa.
I l'Espanyol jugarà a les 9 del vespre al Santiago Bernabéu davant el Madrid.
A la Lliga EF, la tercera jornada s'inicia avui amb dos partits amb representants catalans.
El Llevant Badalona rebrà a les 5 de la tarda el Madrid Club de Futbol i a les 7 de la tarda el Barça visitarà el Sevilla amb la intenció de sumar la tercera victòria en 3 partits i mantenir-se al grup de co-líders.
A la primera federació masculina, a 7:45 d'aquest vespre, Barça Atlètic Zamora. Ahir el Nàstic va encaixar la primera derrota de la temporada a Baracaldo, rebent un gol en la darrera jugada del partit que el va acabar condemnant. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
Cop dur pel Nàstic de Tarragona al perdre per 2-1 contra el Baracaldo en el darrer minut de partit. Els grana van empatar el gol inicial de Maroan amb un remat de Víctor Narro a passada de Joan Oriol. És el primer gol pel jugador gran aquesta temporada. Aquests dos gols van ser la primera meitat i el Nàstic va controlar bé el resultat durant el segon temps fins al minut 94, que Maroan va fer el seu segon gol. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, lamentava les ocasions fallades.
A cada contra que nosaltres muntàvem, pues era sensació de perill. Hem tingut l'1-2 al minut 89 i bueno, pues una acció, crec que amb bastant mala fortuna, amb diversos rebutjos dins l'àrea, pues al final ens anem sense cap tipus de premi. Crec que l'equip ha fet un esforç molt bo, com per a mínim en portar-te l'empat.
Un bon partit del Nàstic de Tarragona, que es queda a la classificació amb 8 punts, però encara amb tota la jornada 5 per disputar-se.
D'altra banda, pel que fa a waterpolo, aquest cap de setmana coneixerem el campió de la Copa Catalunya masculina.
La piscina de Sant Jordi de Barcelona acull la final a 4, en què les semifinals són Barceloneta-Rubí i Sabadell-Barcelona. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
Bon dia. Després de classificar-se per la fase de grups de la Champions el cap de setmana passat, l'equip de Quim Colet té una bona oportunitat per aixecar el seu segon trofeu a la Copa Catalunya. El van guanyar l'any 2015 i des de llavors han estat 8 edicions consecutives d'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta. Tot apunta a una nova final contra els mariners, tot i que el tècnic no en vol sentir a parlar.
Primer tenim un semifinal amb el Barcelona, vale? Per tant, no sé si ens enfrontarem al Barceloneta, perquè hem de jugar una semifinal, d'acord, amb un rival que físicament sempre està bé, amb un bon equip, amb un equip jove, etc, amb ambició. Aleshores, primer tenim semifinal.
Els de Quim Colet han estat concentrats aquesta setmana, per cert, a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. A les 6 de la tarda arrencarà aquest Astralpool CNB a la piscina Sant Jordi. 2 hores abans ho farà l'altra semifinal entre l'Atlètic Barceloneta i el Rubí.
En bàsquet, el passat vespre es van disputar a Vic les semifinals de la Lliga Catalana Femenina.
A la primera semifinal, el Cadí La Seu va superar el Lima Horta, campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge, per 68-45. L'Espart Girona va guanyar el Joventut, no vingut a la màxima categoria per aquest curs, per 83-77. La final es disputarà demà diumenge a les 12 del migdia.
També és cap de setmana de Supercopa ACB, que es disputa a Múrcia i que viurà un clàssic Real Madrid-Barça a la primera semifinal a 6:45 de la tarda.
L'altra semifinal enfrontarà l'UQAM Múrcia amb l'Unicaja. La final es disputarà diumenge a les 8.
D'altra banda, els World Skate Games, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins disputa avui dissabte a les 9 del vespre la final del Mundial després de superar a semifinals l'Argentina per 1-4.
Espanya buscarà la seva 8a corona mundial i el rival d'Espanya serà Portugal, que va guanyar 2-0 a Itàlia.
La selecció espanyola masculina ha accedit a les semifinals, que jugarà també contra Portugal a 6:45.
L'equip espanyol va golejar Suïssa per 7-0, amb 3 gols de Marc Grau.
El capità del Barça, d'en Boldi, Camem, serà baixa per als propers partits per una subluxació escúpula humeral a l'espatlla dreta que es va fer dijous a la victòria ajustada de Champions contra el PIC Zagreb hongarès.
A la Lliga Plenitud, el Freiklin Granollers va guanyar el passat vespre el Benidorm per 37-31 al Palau i el Barça juga demà diumenge a les 8 a la pista del Bidasoa Irún.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
Ona Malgrat. Ona Malgrat. Ona Malgrat. 107.4 FM.
I wonder if I'm being real. Do I speak my truth or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla